9 temporades narrant les curses de MotoGP.
Som els de Catalunya Ràdio.
36 anys seguint el Mundial.
L'ex-Crivellet campió del món.
Toni Pedrosa, campió del món.
Aquí comença la llegenda del tro de cervell.
Sempre a prop dels nostres.
Un cop de gas, pilot de la terra.
Vibrant amb ells a cada revolt.
Últim sector.
Sentint els pneumàtics.
Clava la moto, clava la.
Els frens.
Frena i frena.
La benzina.
Que simplement una passada.
El gas a fons.
Gas.
L'adrenalina.
Quina passada.
Tornem a ser aquí. Per seguir cada gran premi.
Campió.
A Catalunya Ràdio comença Univers MotoGP. Localitzador activat.
Chemnitz, circuit de Sachsenring. Gran premi d'Alemanya. Setena prova de la temporada.
El Mundial és nostre.
El Gran Premi d'Alemanya de MotoGP ha decidit plegar. Acabar l'onzè a la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya no entrava ni en els pitjors pronòstics de Marc Márquez i d'Honda, i tampoc caure 5 vegades en un cap de setmana. Avui el tro de Cervera surt destronat d'un dels seus circuits talismà i això l'obliga a prendre decisions. De quin tipus? Ja ho veurem, encara té un any i mig de contracte. Només som al setè cap de setmana, queda molt, però queda molt que pot ser molt dolorós. I a partir d'aquí Marc Márquez ho fiarà tot al test de setembre post-Misano.
Torre de control, Sergi Camps.
Bon dia i benvinguts a l'Univers MotoGP, setè cap de setmana de la temporada i 14a cursa de la temporada, la cursa de Gran Premi a Sachsenring a Alemanya. Pol Espargaró segueix de baixa, aviam si pot tornar la setmana que ve als Països Baixos, just abans de les vacances, i si no, com l'Eric Rins a Silverstone a l'agost. Els altres catalans estan amagats, els dos Aprilia, Vinyales i Espargaró no saben què els està passant, com és que Ducati marxa i KTM els passa la mà per la cara. I Àlex Márquez no està al nivell de les altres Ducati. I Marc Márquez, doncs, amagat precisament no ho està. Divendres va tenir una caiguda, ahir en va tenir 3, jugant-se el físic a la classificació, i després a la cursa va acabar l'11è. Quan va veure que no pagava la pena, va activar el mode segur, no és propi d'ell, i aquest matí al warm-up, 5a caiguda i lesió en un dit. A punt de donar-vos tota la informació al respecte del que està passant amb Marc Márquez, perquè som país de benzina, som terra de campions, som l'Univers MotoGP.
Pole position, Damià Aguilar.
Bon dia, 27 graus ambientals i 47 a l'asfalt del Sachsenring. Marc Márquez passa pel seu moment més crític en el terreny esportiu. És paradògic que el cop de gràcia el rebi en un dels seus circuits talismà. Bon cop de gas, pilots de la terra.
Paddock, Joan Oliver. Taller, Blai Iniesta. Univers MotoGP és una producció del Tot Gira.
Doncs falten 12 minuts per les 2 de la tarda i aquesta cançó en alemany, doncs, per ambientar-nos en aquest circuit de Sachsenring a Alemanya. I Damià Aguilar, Joan Oliver, que avui deixarà de ser el circuit talismà per Marc Márquez, perquè, alerta, el Marc Márquez avui no correrà. Decisió d'última hora, l'explicarem a cop calent. Joan, què et sembla aquesta decisió?
Bueno, bona tarda. Em sembla una decisió correcta per part del Marc, perquè després de 5 caigudes en un cap de setmana, pensa que hi ha pilots que no es cauen 5 vegades en tot l'any. Llavors, crec que és la decisió correcta. La caiguda d'avui ha sigut una altra vegada més afirmar que no estan en un moment bo, tant Honda i ara mateix ell, i és una decisió correcta per mi.
És una caiguda lletja, no, Damià? El Revolt 7, per tant, aquesta cinquena caiguda del Marc durant el cap de setmana, realment no és un bon moment pel pilot de Cervera.
Home, és, aviam, jo ara mateix ho estàvem comentant amb el Joan, abans de començar, doncs, la veritat, Joan, sí que semblava una caiguda. És una caiguda a alta velocitat, ràpida, no?
Sí, és una caiguda que es va ràpid, però no és un tom on normalment caus, perquè he sentit l'onboard amb el gas constant, vull dir, tampoc ha fet res estrany.
I... És allò que ell va estar dient darrerament, que és la moto em traeix, vull dir, que aquest és el greu problema. Segurament estaven provant coses i al final els hi ha sortit malament perquè voldrien haver trobat alguna cosa per la cursa. És la segona... són cinc caigudes, però és la segona tipus high-side, d'alguna manera, perquè la moto no acaba de ser un high-side 100%, però sí que fa aquella caiguda, les tombarelles, rebrincades, etcètera, etcètera, i clar, de resultes de tot això, doncs té una fissura al dit polze de la mà esquerra, i després hem vist quan entrava i sortia del centre mèdic que anava coix perquè tenia dolor en un turmell. Els metges li donaven permís per córrer perquè ell tenia permís per córrer, però és ell qui decideix que ja n'hi ha prou. El comunicat del Repsol Honda de fa molt poquet era curt. Plega perquè ha tingut aquesta caiguda aquest matí en el Revolt número 7. I a Dazón acaba de dir això.
Después de 4 o 5 caídas, sobre todo la de esta mañana, pues bueno, me siento listo para correr, para hacer la carrera, y decido calma y en Holanda más.
¿No te sientes listo para correr en lo físico porque te sientes mermado o te has cansado de arriesgar a costa de tu propio cuerpo?
No me siento listo, o sea, tengo muchos golpes en el cuerpo y sobre todo tobillo, una pequeña fractura, así que no estoy listo.
Està clar que hi ha una cinquena caiguda i això li ha acabat de tocar la moral. La raó de tot plegat, doncs, que corren aquestes condicions per acabar al darrere no compensa, ni tan sols perquè Honda necessiti unes dades que, òbviament, potser ni fa servir. Físicament, no crec jo, personalment, Damià Aguilar, que sigui la raó per la qual no corre. Jo crec que és més un tema emocional. I atenció, perquè el Repsol Honda no tindrà pilots a la graella. Mir és a casa perquè també està lesionat. És el pitjor moment esportiu, com hem dit, en la història esportiva de Marc Márquez.
I de seguida parlem de Marc Márquez, seguim parlant de Marc Márquez. I també aprofitarem per demanar-li l'opinió a un convidat que em fa molta il·lusió de saludar-lo ara mateix a l'Univers MotoGP, perquè saludo el flamant guanyador de les 24 hores d'automobilisme en cotxe, l'Albert Costa, que ens atén des de casa seva a Andorra. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
Escolta una cosa, i amb confiança, si el que volies és ser popular, ho has aconseguit, eh? Perquè quantes entrevistes has arribat a fer en aquests últims dies?
Buah, si t'ho dic no t'ho creus. He arribat a una mitja de 9-10 al dia, ha vingut a casa a la tele, ha vingut a ràdios, bueno, a Twitch, a Zoom... M'he descarregat un munt d'aplicacions noves que no tenia ni idea per poder parlar amb la gent, però estic encantat, la veritat.
Mentre només sigui parlar, Albert, escolta, les aplicacions sempre van bé. Escolta, una cursa que va tenir de tot, el Fabio Scherrer li van trepitjar el peu, l'equip BBRT us trepitjava els talons, una cursa complicada, intensa, i que va tenir una mica de tot, eh?
Sí, bueno, el que la gent, molt poca gent sap, és que la meva primera volta completant la meva primera sortida a les 24 hores en cursa, vaig tindre un toc contra el mur. A la següent volta em va pillar un diluvi universal increïble, que també em va enviar contra el mur, però per sort no vaig impactar fort, va ser molt suau. Però és que el tirar marxa enrere perquè sortir d'allà, del caos que hi havia muntat quan tots els cotxes anaven sortint, em vaig donar contra un altre cotxe que venia trompejat, vaig destrossar l'aleron de darrere, vaig canviar l'aleron, vaig posar pneumàtics d'aigua, vaig remuntar del 9è al 2è en aquelles 3 hores i 20 de relleu, i en aquell moment em vaig donar compte que entre el del Fabio, el que m'havia passat i que tot anava anant bé, dic, aquesta carrera és meva, tinc la sort del campió, i és el que es necessita per una cursa així.
I escolta, quines conseqüències immediates té tant per tu com per l'equip aquesta victòria a les 24 hores d'Alemans?
Pua, això és increïble, perquè ja primer de tot aquest any moltíssima gent sap que aquest any tenia molta bueno, vaig arriesgar la meva projecció com a pilot a marxar com a fixa, 4 anys pilot Lamborghini oficial, i arriesgar i créixer com a pilot per anar al WEC amb l'MP2, amb un equip que era, bueno, és molt humil, un equip petit, que fins ara era el més petit de la categoria i no havia aconseguit ni un podi, només un quart lloc en una carrera de carambola, com ells diuen. I sabia que era arriesgar, però vaig veure la fam de guanyar, vaig veure les ganes que tenien de millorar i voler créixer. Econòmicament tenien una estabilitat, bueno, tenen, i crec que era un bon lloc per debutar. I mira, quatre curses, dos podis, una victòria, no puc demanar més, la veritat. Estem fent la feina que toca, molt calmats tots, treballem tots en una mateixa direcció i crec que això és la clau de l'èxit.
Uh-huh. Escolta, Albert, l'última, que se'ns apropa a la cursa de MotoGP, de pilot a pilot, suposo que estàs al cas del que ha fet el Marc Márquez, que ha dit que avui no correrà el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Com veus aquesta situació? No només la retirada d'avui, sinó tota la situació actual de Marc Márquez.
Bueno, ja crec que no és només Marc Márquez, jo crec que és tot Honda. Tenien un problema gran aquí. Soc molt amic de l'Alex Rins, la moto és difícil de conduir. Lo del Marc aquest de setmana ha sigut la goteta que ja ha fet treure tota l'aigua del got. És molt complicada la situació. És que no puc opinar sense saber-ho de primera mà, però veient-ho des de fora és delicat, perquè sempre el Marc era el pilot que venia, s'anava a quatre carreres per lesió, tornava, i quan tornava sempre o guanyava o feia una bona cursa i era el millor pilot d'Honda, però és que ara ja no és el cas. Ara és el cas que ell és un més del que es fa mal, que es cau, i per fer entre els dos primers, com ha dit avui, ha de tallar el gas, i això no és normal. Veient les Ducati com van totes les motos menys la d'ells, no és normal. Honda ha de fer un punt a part, crec, començar a fitxar gent nova i fer un reset de mentalitat.
Doncs l'opinió de l'Albert Costa, aquest reset que li recomana l'equip Honda de MotoGP. Albert, campió de les 24 hores d'automobilisme alemans, poca conya, Albert, aquest títol que escolta, fa molta patxoca. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en el futur.
Moltes gràcies, una forta abraçada a tots. Bon dia.
I vinga, va, tornem al xip cursa de MotoGP, però abans, Damià, repassem com han anat les curses de Moto2 i de Moto3.
En Moto3, la primera victòria del turc de 19 anys, Denis Onju, sobre Sasaki i Olgado, desena posició per Artigas. En aquest Mundial, Olgado té 125 punts, 41 més que el segon, que és Jaume Macià. En Moto2 ha guanyat Acosta sobre Arbolino i Dixon. Novena posició per Albert Arenas, setzena per Alcoba. Arbolino és líder amb 15 punts sobre Jeremy Alcoba.
I, Damià, repassem la classificació del Mundial de MotoGP després de la cursa sprint aquest dissabte a Alemanya.
Bagnaia té 140 punts, Jorge Martínez segon amb 119 punts i els catalans a partir de la vuitena posició de l'Aleix Espargaró amb 55 punts, Maverick en té 53, Rins 47, Àlex Márquez 43 i Marc Márquez encara 15.
A les dues comença la cursa de MotoGP, repassem la graella de sortida del Gran Premi d'Alemanya.
Tercera fila.
9è, Aleix Espargaró amb Aprilia, 8è, Brad Binder amb KTM i 7è, Àlex Márquez amb Ducati.
L'Aleix no s'explica el baix rendiment de l'Aprilia.
Segona fila.
4è, Joan Zarco amb Ducati, 5è, Marco Bezzecchi amb Ducati i 6è, Jorge Martín amb Ducati.
Martín està en un moment dolç, surt a guanyar, el madrileny ens ofereix un al·licient quan pressiona Bagnaia.
Primera fila.
Tercer, Jack Miller amb KTM. Segon, Luca Marini amb Ducati.
47 curses amb almenys una Ducati a la primera fila. Serà notícia el dia que no n'hi hagi cap.
Pole position.
Per Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia amb Ducati.
Quarta pole de la temporada per al campió. Tercera consecutiva.
El seient del darrere.
Desena, Bastianini. 11è, Fabio Quartararo. 12è, Maverick Viñales. 14è, Augusto Fernández. I 18è, Raúl Fernández.
No estem bojos.
Som Univers MotoGP.
Marca registrada. Trending GP.
Doncs vinga, ràpidament al Trending GP. Recordem les vies de comunicació obertes per comentar aquesta cursa amb el hashtag UniversMotoGP a Twitter i que també hi tenim al nostre Twitter, @totgira, l'enquesta a la porra. Qui creieu que guanyarà aquesta cursa de MotoGP? Com sempre, donem quatre opcions. Bagnaia, Jorge Martín, Bezzecchi o un altre pilot. En aquest cas, us demanem que ens escriviu qui creieu que ho farà. El Damià Aguilar, que es mulla, aposta per Pecco Bagnaia i és l'opció guanyadora perquè suma el 59% dels vots. Jorge Martín en suma el 31% i Marco Bezzecchi un residual 2%.
Honda Tauler, concessionari Dream Dealer Honda de Barcelona, t'ofereix la veu de l'asfalt.
Va, amb el Joan Oliver analitzem ràpid la cursa i, Joan, t'ho demano com a pilot, eh? Tu, si fossis Marc Márquez, et bellugaries per marxar d'Honda?
A veure, personalment, en aquest moment no li dono una altra opció que mirar totes les opcions que hi hagi al damunt de la taula. Està en un moment que, si ell vol continuar guanyant curses, continuar guanyant campionats, no li queda una altra que mirar totes les opcions.
I l'altra pregunta que et faig és, donant per fet que avui guanyarà una Ducati, doncs et pregunto quina guanyarà i per què.
I, pues, avui apostaria per Bagnaia perquè ahir ho va fer molt bé el Jorge Martín i segur que han analitzat la telemetria on perdia, on podia millorar. I de cara al campionat està bastant a prop, llavors li queda, no li queda un altre que apretar.
Onda Tauler, concessionari Dream Dealer Onda de Barcelona, t'ha ofert la veu de l'asfalt.
Senyals horaris a les dues del migdia, les motos ja fent la volta d'escalfament de cara a aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i Damià Aguilar, recordem la graella, ara ja en sentit normal, del primer cap endarrere.
Doncs amb Pecco Bagnaia des de la pole position, amb Luca Marini i Jack Miller a la primera fila, amb Joan Zarco, Marco Bezzecchi i Jorge Martín a la segona, amb Àlex Márquez, Brad Binder i Aleix Espargaró a la tercera, a la quarta Enea Bastianini, Fabio Quartararo i Maverick Viñales, a la cinquena Fabio Di Gianantonio, Augusto Fernández i Miguel Oliveira, a la sisena Franco Morbidelli, Takaki Nakagami, Raúl Fernández i a la setena en solitari Jonas Folger.
Doncs els pilots fent aquesta volta d'escalfament. De seguida comença aquesta cursa de MotoGP, el Gran Premi d'Alemanya, circuit de Sachsenring. Quantes voltes, Damià?
Són 30 voltes, 110 quilòmetres a un dels circuits en València més curts d'aquest calendari.
I un dels circuits que era en talismà per Marc Márquez, ho continuarà sent en el futur, esperem que sí, però avui Marc Márquez, doncs ja ho sabeu, no correrà, ha decidit doncs no posar-se la granota de pilot i no agafar la moto després d'aquesta sèrie de caigudes. Una cursa que tindrà Pecco Bagnaia des de la primera posició. La cursa ahir de l'esprint la va guanyar Jorge Martín. Ja sabeu que la cursa dissabte, diumenge, no té res a veure. Per tant, acaba la volta d'escalfament i comença ja mateix aquest Gran Premi d'Alemanya a l'Univers MotoGP.
Som Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
Els pilots arriben ja acabant la seva volta d'escalfament per situar-se en la formació de graella. 30 voltes en aquest circuit que té 10 revolts d'esquerres i 3 de dretes amb aquesta recta de 700 metres, un dels 4 que van a l'inrevés del rellotge amb Austin, Philip Island i València. 11 victòries Marc Márquez, això es quedarà aquí perquè la situació és dolentíssima pel tro de Cervera. Aprofito, record pel Raúl Torres, li fan homenatge a l'Illa de Man el dia 21 i l'enterren el dia 23 a Sant Hilari Sacalm a les 5 de la tarda. Si voleu anar, hi haurà desfilada de motos. El Marshall, que abandona ja aquesta primera posició, comença la cursa, comença el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i veig una KTM en la primera posició. És Jack Miller, que ha fet una sortida molt bona amb Pecco Bagnaia, i la posició també tercera inicial de Luca Marini, Binder, Bezzecchi, Zarco. Hem d'intentar localitzar també Jorge Martín en aquesta munió de pilots amb Miller, Bagnaia, Marini, Martín. Quarta posició per Martín, 30 voltes per endavant, Binder cinquè, Bezzecchi, Zarco vuitena posició per Aleix Espargaró, novena per Àlex Márquez, onzena per Maverick Viñales. Les nostres esperances estan aquí, en la vuitena posició d'Aleix Espargaró i la novena d'Àlex Márquez, que sap que té una moto per estar endavant i que necessita sumar. El grup que comença a estirar-se tot just ara mateix, tercer sector, arribant a la frenada de cara ja en aquesta baixada tan perillosa, en el canvi de direcció amb Miller, que corregeix. Ha corregit perquè tenia un ensurt i ara li estan passant tres pilots. L'ha passat Pecco, l'ha passat Martín, l'ha passat Marini. L'ensurt de Miller, però és que l'Aleix també és allà. L'Aleix també és allà. L'estem veient. Aleix Espargaró és allà. Som-hi, Aleix. Bon cop de gas. 30 voltes per endavant. Hi haurà primer pas per línia de meta. Serà Bagnaia, serà Martín, serà Marini, Miller, Binder. Sisena posició per Aleix Espargaró. Bezzecchi, Zarco, novena per Àlex Márquez. Quartararo, onzena per Maverick Viñales. Queden 29 voltes.
Doncs aquesta primera volta, Damià, hem viscut un frec a frec aquí a la primera posició. Bagnaia Miller l'ha passat després d'aquesta errada de Jack Miller, i com deies, pels pilots catalans ens hem de centrar amb l'Aleix Espargaró i amb l'Àlex Márquez.
Sí, i ara mateix Aleix amb sisena posició, tant de bo pugui fer una bona cursa. Recordeu, arrossegant encara aquella lesió de la setmana passada, però que segurament ja no l'està molestant. El que necessita és anar més ràpid. Joan, les Aprilia havien fet una baixada aquesta temporada,
Sí, han fet una baixada respecte a l'any passat i ara és el moment d'apretar meitat de temporada per intentar sumar els més punts possibles. L'Aleix crec que avui pot fer una molt bona cursa perquè ha sortit bé, que és una de les coses que estaven tenint problemes aquestes últimes vegades, i està en una molt bona posició. Sisè, està al grup del davant i el veig molt fort.
Ui, Aleix Espargaró, jo diria que en Brad Binder, que ja sabeu que és un pilot molt i molt i molt agressiu, ara mateix Aleix Espargaró que s'està esbatussant entre les dues KTMs, la de Miller i la de Binder. Atenció, que Aleix Espargaró va just al darrere de Jack Miller. Aleix Espargaró en la cinquena posició. És molt agressiu l'Aleix en aquesta cursa. Ens està agradant molt aquest inici de cursa d'Aleix Espargaró. A la volta ràpida és per banyar ja 21.800, 28 voltes per endavant, i a la frenada Binder el passa. Però per dintre l'Aleix ho intentava, no. Binder ha pogut tallar el forat. La diferència de banyar ja amb el grup és de 206 mil·lèsimes. Banyar ja, recordeu, ahir es va veure sorprès per Jorge Martín. Avui banyar ja el campió i líder no vol que un gregari de Ducati el sorprengui. Aquesta és la realitat avui. Bagnaia, Martín, Marini. A partir d'aquí un petit forat, perquè les KTM s'han estat esbatussant amb l'Aleix, i les KTM que sembla que han agafat una miqueta d'aire, Miller i Binder, i Aleix Espargaró que torna a la seva sisena posició.
I l'Aleix està totalment recuperat de la caiguda?
No ho està. És evident que no ho està, però qualsevol cosa que hagi pogut prendre l'haurà ajudat moltíssim. Al final, el gran problema d'aquestes Aprilia sobretot es veu en Viñales. És que l'any passat Viñales va haver d'abandonar en aquest Gran Premi perquè va tenir un problema mecànic, i després l'Aleix ho va fer també bastant bé. És a dir, l'Aleix l'any passat en aquestes alçades estava lluitant per ser campió del món.
L'Aleix, a dalt tenim 8è a la classificació, Damià, a 85 punts del Peco.
És moltíssim, s'han equivocat molt. Martín ha superat Bagnaia, el gregari torna a superar, i atenció que vol marxar. Atenció, 27 voltes per endavant. La volta ràpida l'acaba de marcar Jorge Martín, 1:21.470. Això seria un cop molt fort en la moral de l'equip oficial i en la moral del campió del món, tot i que aquest és un circuit particular, Joan.
Sí, és un circuit on la primera part és molt lenta, molt virada, i després arriba la part nova, que és molt més ràpida. I el Jorge se l'està adaptant molt bé a aquest circuit, però jo crec que avui al Bagnaia veurem el seu màxim per intentar fer que no s'escapi el Jorge, perquè voldrà reivindicar les seves posicions dins de Ducati.
És que està claríssim, tu que has estat pilot, està claríssim que ell el que necessita és donar un cop a la taula. Recordeu que aquesta temporada només hi ha un pilot que hagi aconseguit sumar tots els punts del cap de setmana, i ha estat Bagnaia en dues ocasions. Martín podria fer-ho aquest cap de setmana com a primera opció, i aleshores seria un cop fort, insisteixo, perquè la classificació donaria un canvi.
S'apretaria molt més.
Clar, hem estat parlant de Bagnaia-Bezzecchi. Bezzecchi ens ha desaparegut les últimes curses, i de cop i volta ha aparegut Jorge Martín. I atenció, perquè Aleix Espargaró ha perdut un parell de posicions perquè l'ha passat Zarco. En aquest grupet, entre Miller i l'Aleix, hi ha un, com dirien els italians, un casino important. 27.
I serà l'Àlex, també.
I hi ha l'Àlex també, efectivament. 7è Aleix Espargaró, 8è Àlex Márquez, en un nou pas per línia de meta, 26 voltes per endavant, i Martín, volta ràpida, de 1:21.3. És Martín qui està portant la batuta d'aquesta cursa, on no hi ha, un recordo, Marc Márquez, destronat aquest cap de setmana, destronat del seu circuit talismà. I ens dol molt haver-ho de dir, però la realitat és que és el pitjor moment en la seva carrera esportiva, amb el cos masegat, però també amb la moral molt i molt tocada.
Deies, Damià, a l'inici del programa, que era una retirada emocional més que física. Creus que també pot haver-hi, també t'ho pregunto a tu, Joan, una maniobra de pressió cap a l'equip? De dir, escolta, així no corro? Amb aquesta moto no corro?
Coneixent el Marc, jo crec que no. Jo crec que físicament no ha pogut. Però sí que és com un punt i a part, no? De dir, bueno, hem arribat fins aquí i ara s'han de fer coses. No sé quines, evidentment, però s'ha de fer un canvi radical en tot.
Aviam, Aleix Espargaró és 7è, Àlex Márquez és 8è, Maverick Viñales ha caigut a la 13a posició, falten 26 voltes i lidera Martín. Sergi, si Marc Márquez avui s'estigués jugant al Mundial, estaria corrent aquesta cursa.
Ah, sí.
No en tinguem cap dubte. Cap dubte, amb les condicions que fos, amb un ull de vellut, sense un peu, sense una mà, etc. Però ha dit prou. I quan diu prou, També hi ha, des del meu punt de vista, si m'ho permeteu, i el Joan en sap molt més que jo, per mi, i ho sostindré fins al final, un component psicològic. Ara també és veritat que ahir, si recordeu, falten 25 voltes, creua Martín, tenim l'Aleix setè i l'Àlex novè. Ahir el Marc va dir, algú ha de ser optimista dins l'equip, algú ha de portar l'estandard de l'ànim, perquè si no l'equip s'enfonsa. I avui el que hem vist és que el líder s'ha enfonsat.
El contracte de Márquez s'acaba aquest estiu?
No, el contracte de Márquez s'acaba... Sempre has de pensar en desembre, que són anys naturals. S'acaba al final del 2024.
O sigui que li queda encara un any i uns mesos.
Aviam.
Teòricament.
Teòricament.
Es pot trencar un contracte de pilot, com qualsevol altre esport?
Tots.
Va una altra marca...
Pagant-se
en Pere Canta. Vull dir que no podem descartar que el Marc decideixi buscar opcions al final de temporada.
Jo crec que si la situació és molt dolenta, oi, Joan? Qualsevol ho faria, no?
Bueno, és en una situació que el Marc, vull dir, l'únic que li interessa, jo crec que el dia d'avui, és guanyar curses i campionats. Ara mateix no pot.
T'ho pregunto d'una altra manera, Joan. El Marc Márquez, amb la moto de Pecco Bagnaia, seria imbatible?
Imbatible no ho sé, però estaria disputant les curses i cada cap de setmana disfrutant, que al final és el més important, i ara no ho està fent.
Posem una mica d'ordre perquè queden 24 voltes, seguirem parlant de Marc Márquez. Jorge Martín té 6 dècimes sobre Bagnaia i Marini té mig segon sobre el grupet. Qui és el grupet? Quarta posició per Binder, cinquena per Zarco, sisena per Miller, setena per Bezzecchi, vuitena per l'Aleix, que se va cap enrere, novena per l'Àlex, que no avança Àlex Márquez, desena Bastianini, onzena ara mateix, desena Quartararo, onzena Bastianini, dotzena Oliveira, tretzena Digi Antonio, catorzena Morbidelli, quinzena Maverick Viñales, punyeta!
Avui, Damià, el motociclisme català, que sembla que no s'endurà massa resultats, vuitè Àlex, nové Àlex, Àlex Márquez, els dos millors pilots catalans classificats ara mateix, molt lluny de les posicions de podi.
Aviam, des que Marc Márquez va guanyar l'últim campionat, que va ser el 2019, el motociclisme català ha anat cap avall. Ara bé, sí que és veritat que Aleix Espargaró l'any passat ens va donar molta xitxa,
sí,
si m'ho permeteu, però jo crec que en aquest 2023 estem assistint a un moment certament fosc, claríssimament fosc. I si voleu, tornant al tema Marc Márquez, fixeu-vos, Marc Márquez té un any i mig de contracte, però ell el podria trencar. El que passa és que és el pilot que més guanya del món i jo entenc que pagar una clàusula de rescissió de contracte és caríssima. Una clàusula que KTM, que jo crec que és l'únic equip al qual pot anar, KTM no pagarà mai. Ara bé, que vingués el senyor Red Bull, que és un dels grans valedors de Marc Márquez, i digui, jo et pago la clàusula, aquest és un tema que nosaltres desconeixem.
Home, veient aquell documental que es va fer de Marc Márquez ara fa uns mesos, jo me'n recordo d'aquella escena, diria que és a l'avió, amb no sé qui estava parlant Marc Márquez, que li ensenyava la cicatriu i li deia, això és per guanyar, la cicatriu d'última operació complicada, no? Això és per guanyar, per tant, jo crec que un guanyador com Marc Márquez buscarà opcions.
Bé, això li deia al seu nou mànager, i li deia, jo m'he reunit amb Honda i els he dit, mireu-me la cicatriu, aquesta cicatriu l'he feta per guanyar amb la vostra moto, però és veritat que, i a més aquest cap de setmana, Joan, el Marc deia, jo no sé què passa a la fàbrica, és que és molt bèstia. Ell té reunions amb els caps de la fàbrica, però ell no sap si la fàbrica treballa, no treballa, què li porten, què no li porten. La setmana passada estava dient que l'únic material nou que li havien portat aquesta temporada era un xassís i l'havien fet uns alemanys, no l'havien fet els japonesos.
Sí, està en un moment que suposo que el que vol el Marc és veure realment la implicació que té la fàbrica de cara al futur, no? I perquè una fàbrica com Honda, la més gran del món, està clar que poden fer un canvi i ficar-se al dia. Però tot això passa per uns recursos que fiquin en la fàbrica amb aquest projecte.
Atenció, Maverick Viñales amb problemes a la moto, sembla que ha trencat motor. L'any passat li va passar el mateix en aquest Gran Premi. Maverick Viñales trenca el motor, la fumata bianca de l'Aprilia número 12, 22 voltes per endavant, i Maverick Viñales que diu adéu. És que és desastrós.
Ens estem centrant molt i que els oients ens perdonin, però clar, la cursa, no hi ha cap català que tingui opcions massa clares de podi ni de quedar massa amunt, i ens centrem en altres aspectes relacionats amb els pilots.
No, que és molt interessant el que estem parlant.
Més enllà de Marc Márquez, opcions de mercat dels altres pilots catalans, perquè clar, cap dels catalans té una moto guanyadora.
No, aviam. Jo crec que l'Aleix i el Maverick haurien d'estar allà, però ja ens han demostrat que alguna cosa passa a Aprilia que no ens han volgut explicar. A Aprilia, l'any passat també passaven coses que no ens van voler explicar. Àlex Márquez té una Ducati no té la millor Ducati, però té una Ducati per estar, jo crec que més amunt, no, Joan? Potser del que estava fent fins ara, no?
Bueno, té una Ducati bona. En realitat és la Ducati de l'any passat i els seus temps per volta no són dolents, però bueno, falten 2-3 dècimes que li fa aquesta diferència.
Ara bé, també et dic, Sergi, que s'està parlant de mercat en el seu equip i no s'està parlant d'ell, la qual cosa és molt bona opció, és a dir, és molt bona idea. Ara mateix el que corre pel paddock és que l'equip estaria pensant en substituir Di Gian Antonio, que és el seu company, que veritablement i substancialment Joan, Di Gian Antonio no ho està fent tan bé com Àlex Márquez.
No, l'Àlex ho està fent clarament més bé que el Di Gian Antonio. Jo crec que, bueno, hi ha un altre italià que es diu Arbolino a Moto2 que ho està fent molt bé i a la meva opinió pues, l'està apretant, no?
I a més Arbolino, si guanya el Mundial, que jo ho poso en dubte perquè Pedro Acosta és a 15 punts i ve molt fort, si Arbolino guanya el Mundial li han de buscar lloc a MotoGP per força. I ara mateix és molt difícil trobar-ne un, tot i que n'hi haurà. I a Costa, ja sabeu que la notícia és que si el 30 de juny KTM no li posa una MotoGP per l'any que ve, ell quedarà lliure. Clar, és que si comencem a fer càbales, que això ens agrada molt, si fem MotoGP ficció, hem de veure un equip KTM, que seria pintat de KTM o de GasGas o d'Husqvarna, que són les tres marques del grup, a MotoGP amb Pedro Acosta i Marc Márquez. Això seria...
I això és possible.
Aviam, és que això només és possible amb molts calés. I algú els ha de pagar. Aquest és el problema que tenim. 21 voltes per endavant, Jorge Martín lidera amb 633 mil·lèsimes sobre Peco Bagnaia. El campió no pot. Ara mateix Martín seria a 16 punts de Bagnaia a la classificació. Aquesta situació posa el Mundial a meitat de temporada. Bé, encara no hem arribat a meitat de temporada. Hi havia altres anys que Alemanya era a meitat de temporada i era bastant més interessant que tot plegat.
Queden 20 voltes pel final. Recapitulem. Situació de cursa, Damià Aguilar.
Doncs mira, Jorge Martínez, líder, té 613 mil·lèsimes sobre Bagnaia, tercera posició per Binder, però està lluny, Binder. La quarta és per Marín, la cinquena és per Zarco, la sisena és per Bezzecchi, setè Miller, vuitè Aleix Espargaró, que ara mateix només podria lluitar per la sisena posició, el mateix que Àlex Márquez, que ocupa la novena. Al darrere, Bastianini, Quartararo, Di Gian Antonio, Oliveira, Morbidelli i Augusto Fernández, que són els que piloten. Us recordo que Maverick Viñales ha trencat motor de l'Aprilia i que Marc Márquez ha decidit no córrer perquè ha tingut la cinquena caiguda del cap de setmana.
Si això que ves així, Damià, ara ens deies que Jorge Martín li retallaria distàncies a Bagnaia al capdavant de la classificació.
Déu-n'hi-do, perquè se situaria a 16 punts de Bagnaia, Bezzecchi ocuparia la tercera posició a 37 punts de Bagnaia i Binder ocuparia la quarta posició a 48 punts de Bagnaia. Els catalans a partir de la vuitena posició de l'Aleix Espargaró, que se situaria pràcticament a 100 punts del líder.
Comenteu la cursa a Twitter amb el hashtag UniversMotoGP i també participeu a la nostra porra, @totgira, qui creieu que guanyarà la cursa. De moment encara el favorit dels nostres oients és Peco Bagnaia.
Univers MotoGP. Totes les curses del Mundial de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio.
Hi ha hagut una volta més, Joan. Sembla que Bagnaia està encara no hem arribat a l'Equador, però sembla que Bagnaia està començant a fer una miqueta de recuperació.
Sí, l'està apretant. Quan ha passat al davant Jorge Martín, li ha tret amb una volta 0-6, però és que a partir de la següent s'ha agat 0-6, i ara li ha retallat a volta anterior 0-5, i això és una guerra psicològica duríssima. L'estar amb aquest 0-5, saps que ho tens, que estàs sol, però que t'estan apretant i no pots cometre ni un error.
Sempre és millor en el darrere que en el davant, no?, en aquesta ocasió.
En aquesta ocasió, clar, sí, en el darrere és molt millor, però els dos estan anant al límit i psicològicament és molt desgasta moltíssim aquest tipus de cursa.
Abans ho dèiem, Joan, rarament un pilot que guanya dissabte guanya diumenge. Realment hi ha pilots de dissabtes i pilots de diumenges?
No. Hi ha pilots que se troben més còmodes amb una pista i amb un cap de setmana estan millor, però el que et dona ara la cursa del dissabte i que tinguis cursa una altra vegada diumenge és que pots analitzar on has estat fallant, on ho ha fet millor el teu contrincant, i és el que estem veient amb Bagnaia. Ahir li van treure una bona distància i avui està apretant.
Recordem que aquest invent de la cursa sprint és nou d'aquest any. Damià, tu et consta si està agradant el paddock, Adorna, l'organització?
Mira, et donaré una dada. Ahir va haver 86.000 persones a Sachsenring. 86.000 persones un dissabte són xifres de diumenge, perquè avui diumenge n'hi ha hagut 96.000.
Déu-n'hi-do.
50.000 el divendres vol dir 233.000 persones al cap de setmana. És una molt bona xifra. Atenció, que Aleix Espargaró i Marc Márquez estan lluitant per la vuitena posició, els dos catalans ara mateix. És una xifra molt bona. Veníem de França, que si recordes vam fer rècord històric amb 280.000 al cap, sí, de setmana, però, no, 280.000 o 320, ara no recordo, però per exemple, cap de setmana passat, doncs a Mugello hi havia 77.000 persones, que per mi són poques al Gran Premi d'Itàlia, tenint en compte que tens la Ducati, l'Aprilia, el campió i el líder, és a dir, jo trobo que són poques persones, però Alemanya és... Jo recordo que, Joan, sempre era dels circuits que hi havia més gent, perquè, a més, sí, era dels, sí, sí, de l'estiu, i quan hi havia Valentino, te'n, sí, recordes?
Sí, espectacular.
Hi havia unes marees de, bueno, de gent de Valentino, sí, Rossi a Alemanya.
Encara ara, no? Molt massa de Valentino.
Le Mans i Sachsenring sempre han sigut curses que mai ha fallat al públic.
Això està claríssim. Le Mans també és veritat que ha tingut una progressió molt potent, eh? Però Alemanya era de les curses. Després, jo recordo que a República Txeca hem tingut anys amb més, sí, de 100.000 persones al circuit. Me'n recordo un any que el Maxi s'estava jugant el títol de 125 i que hi havia hongaresos a punta pala, saps? 17 voltes per endavant, Martín té atenció, 428 mil·lèsimes perquè la diferència s'està reduint.
L'està apretant
el campió Pecco Bagnaia. La diferència respecte a Binder ja és molta, perquè és 2.9, és a dir, 3 segons respecte a la tercera posició del podi, i aquí Binder té només mig segon sobre Zarco, Marini, Bezzecchi, Miller, vuitena posició per Aleix Espargaró, novena per Àlex Márquez. Penseu que aquestes posicions de l'Aleix i de l'Àlex, Joan, són les d'ahir, eh?
Sí, sí. O sigui,
no s'han bellugat d'on eren. És a dir, no hi ha hagut progressió aquí, i en canvi tenim que les Ducati... Jo el divendres li deia al Jordi Costa, al Tot Costa, dic, si les Ducati guanyen aquí, això és la fi del món. I és així. O sigui, clarament s'acaba... És a dir, en el futbol, en el bàsquet i en altres esports, es parla de fi de cicle. Aquí hi ha hagut una fi de cicle molt important amb Marc Márquez. Sí que és veritat que encara no sabem què passarà i quin serà el seu futur. Per tant, no ho podem saber, perquè sempre podria remuntar la situació. Però, veritablement, si ell acaba prenent la decisió que canvia de marca, sigui quan sigui o quan pugui ser, doncs, evidentment, hi haurà una fi de cicle, i estem parlant de 10 temporades a MotoGP amb 6 títols mundials pràcticament seguits. Vull dir que també és veritat que ha estat absolutament increïble, i que ell lluita per no retirar-se. És que l'última operació, sempre ho hem dit a Catalunya Ràdio, Marc Márquez es va operar per quarta vegada perquè no es volia retirar, perquè si no s'hagués retirat. 16 voltes per endavant, Martín Bagnaia, estan junts. Ja hi és. El campió del món és literalment a sobre. La diferència respecte... I van ràpids, Joan, perquè la diferència respecte a Binder és de més de 3 segons.
Sí, Bagnaia ara segur que està pensant, per fi he pogut arribar fins a Martín, i ara jo crec que agafarà almenys un parell de voltes per respirar una mica, després de tot l'esforç de reduir aquest mig segon, que sembla poc, però és molt en motociclisme, i veurem un final de cursa molt, molt interessant.
De fet, ja hi és. Està pràcticament a sobre, fan el canvi de direcció i agafen a la baixada. I a més, Joan, amb un circuit que és tan curt i on hi ha tantes voltes, entenc que els pneumàtics es castiguen sempre més que en un circuit més llarg, on es fan menys voltes de cursa?
Aquest és un circuit on es castiga molt, sobretot el físicament, perquè fas moltes voltes i després fa molta calor en aquesta època de l'any aquí a Sachsenring, i amb aquestes motos costa molt de pilotar-les, no? I llavors veiem molts errors sempre cap a final de cursa.
Queden 15 voltes pel final. Recapitulem, situació de cursa. De Aguilar, sembla que la victòria, si no hi ha cap errada, o serà de Martín o de Bagnaia.
Però hi ha cursa, perquè ara mateix està tot obert entre Martín i Bagnaia, primer i segon. La diferència respecte a Binder és de 3 segons. Binder, que ocupa la tercera posició i té 6 dècimes sobre el primer dels perseguidors, que es diu Joan Zarco, en quarta posició, amb Marini, Bezzecchi, Miller. Vuitena posició per Aleix Espargaró, novena per Àlex Márquez, desè Bastianini, 11è Gian Antonio, 12è Quartararo, 13è Oliveira, 14è Augusto Fernández, 15è Morbidelli, que són els que puntuen. Maverick Viñales ha trencat el motor i Marc Márquez ha decidit que no corria.
Tot plegat, recordem, amb la baixa de Marc Márquez, ha decidit que avui, doncs, no correria el circuit de Sachsenring. Si això acabés així, Damià, com quedaria la classificació?
Bagnaia sumaria 160 punts com a líder, Martín seria segon a 16 punts, Bezzecchi tercer a 37 punts.
Recordeu que podeu comentar la cursa a Twitter amb el hashtag UniversMotoGP, la gent enviant uns missatges, sobretot recordant-se de Marc Márquez i lamentant aquesta retirada momentània del pilot de Cervera. També tenim tenim obert el nostre Twitter, @totgira, l'enquesta a la porra. De moment, doncs, la guanya Peco Bagnaia, que jo crec que doncs, estarà amb opcions de guanyar la cursa fins l'última volta.
Univers MotoGP. Totes les curses del Mundial de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio.
Una altra notícia, per cert, que l'hem sabut abans de la cursa i que ja ens albiràvem alguna cosa perquè Dani Pedrosa ho havia deixat anar mínimament, no ho havia volgut confirmar a DAZN, que és comentarista, però Dani Pedrosa farà un segon wildcar aquesta temporada amb la KTM. Recordeu que va córrer al Gran Premi de Jerez i que va ser el nostre salvador mediàtic, sí, perquè ens va donar molt de joc, perquè ho va fer certament bé, eh?
Sí, ho va fer molt bé.
A més a més, tu has sigut, Joan, company d'habitació de Dani Pedrosa.
Sí, sí, durant algun any, quan vam començar els primers anys al Mundial.
Doncs Dani Pedrosa, que encara continua fent anar aquesta KTM, rebent encara més elogis aquesta temporada i farà un altre wildcar.
Crec que va acabar setè, oi?
Sí.
Amb 38 anys, vam dir que tenia.
No, ho va fer molt bé. Sobretot tenint en compte, Joan, el mèrit és que no tens el ritme de competició, no?
Bueno, el mèrit és tot, perquè fa molts anys ja que no està corrent i, vulguis o no, perds aquest punt de velocitat, de motivació, i fer la cursa que va fer, vamos.
Tu creus, Joan, que s'ha estat injust amb Dani Pedrosa, el motociclisme català? No ha posat la seva figura en valor tal com hagués calgut?
Bueno, jo no ho diria. Jo crec que el Dani és a nivell mundial, ja no et dic català i espanyol, a nivell mundial és molt estimat, diguéssim, i molt valorat. Llavors jo crec que està al lloc que toca.
No, pensa que hi va haver... Dani Pedrosa ha tingut molta sort en la seva carrera esportiva perquè ha tingut molt bons padrins. Un dels seus padrins era Repsol, i quan Lorenzo guanyava i ell no guanyava, Dani Pedrosa era més popular que Jorge Lorenzo. És a dir, la imatge de Dani Pedrosa mediàticament estava molt més cuidada que la de Lorenzo, que era un campió. És a dir, i al final el Dani s'ha anat sense un títol de MotoGP, però tots ens traiem el barret i tirem la catifa vermella quan passa i les flors i tot el que calgui, perquè aquesta és la realitat. Per cert, el wildcar, que no ho he dit, ho farà al circuit de Misano, Gran Premi de San Marino, que serà al setembre, que serà un cap de setmana molt interessant també, perquè després d'aquest Gran Premi sabeu que hi ha un test oficial i allà Marc Márquez ha reclamat i ha exigit a Honda que li porti material en clau 2024 per començar a fer-se alguna idea del que pot tenir i sobretot per començar a fer-se il·lusions, perquè aquest cap de setmana, a banda de decidir no córrer per les 5 caigudes dijous, ja va dir que la temporada 2023 s'havia acabat.
La davallada d'Honda, Joan, també ha vingut a partir de la lesió del Marc, no? És a dir, es podria fer la lectura fàcil de dir, sense Marc Márquez, Honda no ha estat capaç d'aguantar el ritme de competició, d'evolucionar la moto, perquè han anat bastant en paral·lel, no?, els camins de Márquez i d'Honda.
Crec que Ducati ha fet, no un pas, sinó igual tres passos en una temporada endavant. Aprilia els va fer l'any passat, i Honda ha fet petites evolucions, però és que Yamaha està igual, estan en un moment molt, molt difícil, i històricament sempre les motos japoneses havien estat al davant, i a dia d'avui les fàbriques europees estan al davant de les japoneses.
Bé, recorda que la caiguda de Márquez coincideix amb la pandèmia, que Márquez, si us en recordeu, el dia que cau va tenir una sortida de pista quan anava al davant i va començar a remuntar i tots vam al·lucinar, si te'n recordes, Joan, i va caure perquè no es va conformar, perquè és aquell Marc Márquez que diu jo volia ser segon perquè tenia Viñales al davant i se li tenia els ulls ensangonats i va dir vull ser segon, i va caure i va tenir la mala sort que la moto el va colpejar, perquè aquella era una caiguda per no fer-se mal. A partir d'aquell moment, ara tenim una caiguda, és la de Brad Binder, caiguda de la KTM número 33. Atenció, que s'aixeca. Està una mica estabornit, però està dient he estat tonto perquè he caigut. Aquesta és la reflexió que es fa Brad Binder. 12 voltes pel final, Martín Bagnaia, Zarco, Bezzecchi en la quarta posició, cinquè Marini, sisè Miller, setè Àlex Márquez. Atenció, Àlex Márquez, que ara mateix és el nostre millor català en cursa. Vuitena posició per Bastianini, novena per Aleix Espargaró. I el que dèiem, recordeu, Maverick Viñales, que ha trencat el motor. I Sergi t'explicava que la pandèmia ha afectat molt els orientals, i que en aquest temps de pandèmia les evolucions, com deia el Joan, han vingut d'Itàlia i d'Àustria, de les motos europees, i en canvi les motos japoneses s'han quedat totalment tallades pels tancaments de fronteres, i amb un Márquez que no era a la pista ni podia pilotar, és evident que no podia evolucionar. I si Honda decideix que només es refien del seu pilot número 1, aquí el que tens és un atzucac, està clar.
Sí.
11 voltes pel final, tenim bandera groga en el sector número 3, que és on ha caigut el sud-africà Binder. La diferència de Martín sobre Bagnaia torna a ser de 444 mil·lèsimes, però és que està jugant a sobre, eh? Està a sobre d'ell, eh?
Sí, però el Martín està fent una carrera molt, molt bona, eh? Perquè tenia Bagnaia 0-4, 0-3, 0-5. És que no el deia respirar ni un moment, eh? I bueno, Bagnaia crec que és un moment clau de la temporada, mitja temporada, el té només a 20 punts, ahir ja va guanyar, ve de fer tres curses molt bones al Martín, té que apretar-lo si vol aquest campionat, perquè si el deix créixer massa se li complicarà molt la temporada.
Bé, és interessant que passin aquestes coses.
Sí, és important que hi hagi una mica de guerra.
Queden 10 voltes, recapitulem. Situació de cursa de Miaguilar, encara el cos a cos entre Bagnaia i Martín.
Bé, dos terços de cursa que ja es completen i atenció perquè Bagnaia s'acosta a dues dècimes de Martín. Són primer i segon. Tenen una diferència de més de 4 segons sobre el tercer classificat, que és Joan Zarco, també amb Ducati. A la quarta posició, Bezzecchi, amb Ducati. A la cinquena, Marini, amb Ducati. A la sisena, Miller, amb KTM. A la setena, Àlex Márquez, amb Ducati. A la vuitena, Bastianini, amb Ducati. A la novena, Aleix Espargaró, amb Aprilia. A la desena, Di Gian Antonio, amb Ducati. A l'onzena, Oliveira, amb Aprilia. A la dotzena, Augusto Fernández, amb Aprilia. Són tot motos europees.
I si això acaba així, com queda la classificació del Mundial, Damià?
Doncs mira, Bagnaia amb 160 punts. En el moment que Bagnaia fa l'avançament sobre Jorge Martín, Martín a 16 punts, Bezzecchi a 34.
I comenteu la cursa amb el hashtag UniversMotoGP a Twitter. També tenim l'enquesta oberta per la porra de qui guanyarà la cursa. I recordeu tot això que hem explicat, sense Marc Márquez, que ha decidit no córrer avui a Alemanya.
Univers MotoGP. Totes les curses del Mundial de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio.
Ara m'estava fixant, Joan, ara que sentíem aquí les Ducati, Blai, posa-les. Quina estabilitat tenen en la primera frenada, no?
Sí, sembla que vagin sobre rails i no els hi veus fer res estrany a les motos. Van molt bé aerodinàmicament. Estan dos passos pel davant de tots els altres i jo crec que no és tant de motor que com l'aerodinàmica ara mateix que fa la diferència.
Segurament, segurament. Jo també
perquè
penso...
són superestables.
Sí, és increïble. I el que sembla és que Bagnaia estava bastant, diguem-ne, ben convençut de la situació.
Em dona la impressió que el Martín l'ha deixat passar, perquè portava
sí?
moltes... Sí, jo crec que sí, perquè portava moltes voltes darrere d'ell, ha intentat marxar, no ha pogut, i ha dit, bueno, ja que no puc marxar, doncs deixa'm estudiar-te i mirar de cara a final de cursa si tens molt més que jo o no.
Per cert, que us ho dic, que no ho hem comentat, perquè aquest cap de setmana els senyors de Michelin estan una mica gandolets, però Bagnaia i Martín, de fet, els 8 primers de la classificació van amb el pneumàtic dur al davant i el mig al darrere. Ahir, si recordeu, amb la cursa curta, era pneumàtic tou l'opció i avui han decidit que anaven amb el pneumàtic mig. Nou pas per línia meta, en falten 8. Bagnaia Martín, primer i segon. El Àlex Márquez ocupa la setena posició. I també dir-vos, que ho he estat comentant abans, que Jorge Martín està pilotant molt bé, però tu saps, Joan, per exemple, que l'any passat s'estava jugant la plaça a l'equip oficial amb Bastianini, que la va perdre, però ara mateix, ell mateix aquest cap de setmana ha confirmat que existeix la possibilitat d'un intercanvi i que Martín acabi a l'equip oficial la pròxima temporada.
Segur que hi ha la possibilitat, perquè crec que els pilots Ducati tenen un contracte amb la fàbrica, però no especifiquen, o sigui, especifiquen què poden ficar-los on volen, no? De totes formes, crec que ara no és moment per ell d'estar pensant en això, perquè té una possibilitat molt gran d'aconseguir o lluitar pel títol aquest any i crec que aquest és l'objectiu, no?
I saludem els oients de Catalunya Ràdio. Damià, situació d'aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, frec a frec a les primeres posicions entre Bagnaia i Jorge Martín i la notícia del dia, eh? Marc Márquez no corre aquest Gran Premi d'Alemanya.
Marc Márquez, que ha tingut la cinquena caiguda en el warm-up, que ha tingut una petita ferida al dit polze de la mà esquerra, que arrossegava una lesió també del turmell dret d'una de les caigudes anteriors, que ha reunit el seu equip i els ha dit: nois, fins aquí hem arribat. El comunicat oficial és molt curt, diu que plega per l'última caiguda, però personalment crec que això ha estat una qüestió més de cap que no pas de físic, perquè no tingueu cap dubte que si Marc Márquez s'estigués jugant al Mundial, ara mateix Marc Márquez estaria disputant aquest Gran Premi. Marc Márquez surt d'aquí destronat. destronat del seu circuit talismà, on havia guanyat 11 vegades en 11 participacions. Clar, la d'avui és trampa, no compta, perquè no haurà corregut. És evident això, però les Ducati passen al davant i això és la fi del món, la fi de cicle per Marc Márquez i Honda. I a partir d'aquí, què? Doncs no ho sabem, perquè encara li queda un any i mig de contracte. Falten 7 voltes, Bagnaia i Martín lluiten per la victòria. Tenim els catalans ara mateix, el millor classificat, Àlex Márquez en 7a posició, 9a per Aleix Espargaró i atenció, Maverick Viñales ha plegat perquè ha trencat el motor de l'Aprilia.
Doncs cap opció de podi per cap pilot català, òbviament tampoc de victòria, i ens centrem en la lluita per la primera posició entre Bagnaia i Jorge Martín, bon frec-a-frec, emocionant, i també posem el focus amb el setè, en aquest cas Àlex Márquez, el millor català a la grella.
Gran Premi d'Alemanya, que si recordeu, molts anys havia sigut Joan cap al juliol, i això feia que fos... Mira el moment que Martín el torna a passar. L'ha passat en el... Li ha tornat al mateix punt?
No, bueno, li ha tornat a la penúltima curva, i jo crec que ara ho torna a intentar. Ara tornarà a intentar, queden 6 voltes, marxar. El Martín fa millor el primer sector, que és el més lent, i el Bagnaia fa millor el segon i el tercer. I estira apretat.
6 voltes pel final, és a dir... que quan faltaven 10 voltes, Bagnaia passa al davant. Martín l'ha tingut 3 voltes per estudiar-lo. Segons el nostre comentarista resident, Joan Oliver, que ha explicat que Martín l'ha deixat passar per estudiar-lo, ha pogut respirar una miqueta i ara ha decidit a 6 voltes pel final que el passa i que intenta obrir forat, i aquí se la juguen dos pilots Ducati. Dos pilots Ducati que l'any que ve podrien ser companys d'equip, però sobretot el que hi ha en joc és l'honor del número 1 que du Bagnaia en el carenat de la seva Ducati.
Ho torna a intentar, però li està costant, Li està costant, ara porta quasi 0-2 i veurem quan passi per meta. Jo crec que farà 3 voltes a fondo intentant obrir una mica d'espai i si no tornarà a deixar el passar i estudiar el final.
Petit ensurt de Martín amb la roda del darrere tot just en el canvi de direcció de la 9 a la 10 en la baixada. És un punt super, super, super perillós. Jo he vist en aquest revolt dos pilots fer-se molt de mal. Recordo l'any 2001 Àlex Cribiller en un warm-up precisament caure en aquell punt i després decidir que no podia córrer, i recordo també Jorge Lorenzo aquell any de la heroïcitat d'Holanda amb la placa que li havien posat el cap de setmana següent ben venir a Alemanya, i aquí va caure i va haver de plegar aquell cap de setmana.
Queden 5 voltes, recapitulem. Damià Aguilar, com tenim la cursa?
A 5 voltes pel final, Martín i Bagnaia estan separats de 2 dècimes, de 3 dècimes, d'una dècima i mitja. La diferència respecte a Zarco, que és el tercer, és moltíssima, perquè són més de 5 segons, i Zarco sembla que té la tercera posició bastant amarrada, perquè té un segon i mig sobre el quart, que és Marco Bezzecchi, el cinquè és Marini, sisè Miller, setè Àlex Márquez, vuitè Bastianini, novè Di Gian Antonio, desè Aleix Espargaró, el Maverick que no està corrent perquè ha trencat el motor, i Marc Márquez perquè ha decidit que no corria després de l'anunci de la seva cinquena caiguda al warm-up.
Si això acaba així, Damià, com quedaria la classificació?
La situació està com estava i com pràcticament ha estat tota la cursa, amb Bagnaia amb 160 punts, a 16 Jorge Martín, a 34 Marco Bezzecchi.
Comenteu la cursa a Twitter amb el hashtag UniversMotoGP i insisteixo, hem molts oients que lamenten la situació del Toro de Cervera, la situació de Marc Márquez.
Univers MotoGP. Totes les curses del Mundial de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio.
La Ducati que passa per la recta de meta, la de Martín en primera posició, falten 4 voltes, arriben a la frenada. Estan mantenint línies encara, Joan, ho veus?
Al final, super, super interessant entre Martín i Bagnaia, perquè està intentant Martín marxar i a la primer sector li marxa com 2 dècimes que li recupera Bagnaia a l'últim. O sigui, està molt, molt apretat.
Joan, a qui ens mullem? Guanyarà Martín, guanyarà Bagnaia. A qui ens mullem? Qui guanyarà? Que ara ho creu. Qui
Ostres,
guanyarà?
jo crec que Bagnaia, perquè ho té que donar tot,
Queda gravat.
Sí.
Jo aposto per Martín, va, per donar-li una mica de gràcia també, perquè Martín podria sortir d'aquí amb els 37 punts, que seria una situació boníssima per ell, però sí que és veritat, Joan, que Bagnaia està molt a prop. Bagnaia està molt a prop ara mateix en el tercer sector, està tot just al darrere, arriba la pujada del tercer sector.
Ara ho intentarà.
Ara ho intentarà, tot just han d'arribar al canvi de direcció. Ho pot passar per dintre. Oh, com tanca el forat Martín. Canvi de direcció, Bañaya que s'acosta molt, intenta passar-lo per fora, no hi ha forat, Martín li tapa, en paral·lel, per dintre, no ha pogut, arriben a la frenada, i Martín que aconsegueix passar per davant, van tots dos al límit.
Al límit, sembla l'última volta.
Sembla talment l'última volta. Nou pas per línia de meta, en falten 3.
Home, realment aquí, a Catalunya, lògicament, ens centrem en els pilots catalans i, evidentment, sense cap opció de podi o de victòria, se'ns fa una mica més feixuc, però l'espectacle motociclístic d'avui és espectacular, aquesta lluita entre Bañaya i Martín.
Sí, amb aquesta copa monomarca de les Ducati. Efectivament, amb Jorge Martín, que ja ha frenat difícilment, en el revolt número 1,
Sí, és que a part ja el factor físic, porten gairebé 30 voltes i és un circuit que físicament et demana moltíssim, i aquí també veurem qui dels dos està millor físicament.
És increïble, arriben a la baixada, passen pel lloc on ha caigut Marc Márquez, revolt número 7, diria, i tot just encara en el 8 i el 9, que és la pujada fins al revolt número 10, on hi haurà el canvi de direcció. Aquest circuit que passen tantes i tantes vegades, amb una temperatura ara mateix ambiental de 27 graus amb 47 a l'asfalt, i Martín al davant, i el canvi de direcció, i Martín al davant.
Amb una mica de forat ara, no?
5 o 6 cossos, però arriba la frenada i Bañaya li aixuga aquesta diferència, que poden ser dues dècimes, una dècima, poquíssim, ja encarant tot just la pujada, revolt número 12, i ara punt el 13. Pujada d'esquerres.
Martín tancant ja,
Martín tancant.
Sí, ja entra molt tancat a les curves per no deixar-li cap espai.
Ara Martín que va per la part de fora. Atenció que treu el peu. Ui, com clava la moto, com la clava, però com és estable aquesta Ducati. Martín que aconsegueix de 300 a 72. De 300 per hora a 72. Falten dues voltes. Han fet el pas per línia de meta. I Martín que li està tapant tots els forats a Peco Bañaya, que està literalment a sobre. Quan diem a sobre vol dir literalment a sobre. És que el podria muntar a cavall a la Ducati del davant. Martín Bañaya. Segon sector, entrant en el tercer sector, en la baixada. Revolt 5, 6, 7. A partir del 7 comença a pujar. Ara pugen d'esquerres. El 8. Bañaya, que no sap com trobar el forat. 12 metres d'amplada. Aquest circuit és molt estret, no, Joan?
És un circuit molt estret i la primera part molt virada. Llavors no tens tantíssimes opcions de passar, però ho intenta segur.
Canvi de direcció i Bañaya que ho intenta amb una altra traçada. Arriben a la frenada. Martín sembla menys estable, però Martín l'aguanta per fora. Bañaya té més línia per dintre, però Martín li ha tancat en la 12, li ha tancat en la 13...
Va, moneda a l'aire, Martín o Bañaya, última volta.
Univers MotoGP.
Última volta.
El gran mundial és nostre.
Premi d'Alemanya, el mundial és de Ducati, punyeta. Això és el que passa avui i és així, i ens hem d'aguantar, ens agradi o no. Jorge Martín, el pilot de Madrid, que ara mateix sembla que agafa en el primer sector uns quants metres, en la zona revirada, revolts 3, 4, 5, de seguida canvi de direcció en el revolt 5, l'aguanta, més d'esquerra, revolt 6, més, comença la baixada. Comença la baixada del segon sector, de seguida tercer sector, revolt número 7, allà on ha caigut Marc Márquez. Bañaya al darrere, 281 mil·lèsimes en el darrer canvi de direcció. La situació és molt ajustada, però Bañaya està donant absolutament la vida perquè no li marxi Martín, i Martín que aconsegueix amb la Pramac aguantar la Lenovo, la Ducati Pramac. Ràpidament, canvi de direcció, revolt número 11, tan perillós, la baixada ràpida i llarga, els dos en la mateixa línia. Martín arriba al revolt número 12, l'aguanta per dintre, tapa forats, l'aguanta bé el madrileny, l'aguanta bé, mini recta, revolt número 13, pot tenir-la Bañaya, ho intenta, la desesperada Bañaya per dintre, es vol posar en paral·lel, foto finish, Martín, 64 mil·lèsimes, victòria de Jorge Martín per 64 mil·lèsimes al Gran Premi d'Alemanya.
Doncs ara m'ho dirà el Damià, m'ho dirà el Joan, però una de les victòries més ajustades dels últims temps en MotoGP, 64 mil·lèsimes, deies, Damià?
Sí.
Déu-n'hi-do.
No tinc l'estadística, però és una de les més ajustades.
Bueno, sí, sí. Martín, Teco Bagnaia, cosa a cosa impressionants. L'han dut el pilot espanyol, que retalla distàncies al Mundial. De seguida repassem la resta de la graella, però cosa a cosa impressionant entre Bagnaia i Jorge Martín, la pilota llançada a l'aire ha caigut de la cara del pilot espanyol.
Has vibrat amb la cursa?
Això és Univers MotoGP, rebutgeu imitació.
Entra a Univers MotoGP i recupera els millors moments de la cursa.
Quina passada, quina passada!
La transmissió sencera.
Campió, campió, campió!
Les entrevistes, les classificacions.
Que simplement una passada!
catradio.cat/MotoGP catradio.cat/MotoGP
I Jorge Martín, que ho celebra a la pista, s'ha llançat al terra per celebrar la victòria. Ara, Damià, aquesta fera està encenent. No sé ben bé què.
És una mena de traca, no?
Una traca,
sí,
uns petards.
Són uns petards que
ens
li estan...
Ens apropem a la Revella de Sant Joan, no sé si a Alemanya se celebra, però bé, a Espanya sí.
No a veure, no t'estranyi que hi pugui haver comissaris valencians perfectament,
també,
eh?
També.
Seria...
Doncs Jorge Martín, que ho celebra amb el seu equip, l'hem vist a saludar-se molt efusivament, també bevent una mica d'aigua per refrescar-se, i realment aquest final de cursa que hem vist, dels més espaterrans en quant a diferència mínima de temps, Damià, entre Bagnaia i Martín, Martín Bagnaia.
Sí, i aviam, jo, la sensació que jo tinc és que el Peco ha vist que tenia una opció, potser se l'ha volguda jugar en l'últim moment, perquè ha estat veritablement l'últim moment.
S'han tocat, eh?
Sí.
A la penúltima volta s'han tocat una mica,
revolt,
llavors li ha costat.
Li ha tapat el forat, s'han tocat una mica i aleshores... això ha estat a la penúltima
perdre,
volta, d'acord?
Sí.
Perdó. És la penúltima volta, que és en el moment que el Martín li agafa uns metres. El que passa és que després l'ha pogut remuntar i se l'ha jugada, doncs, pràcticament en la frena, de la qual cosa ens pot donar a entendre, Joan, també, que el que volia Bagnaia era aprofitar aquell revolt número 13 per fer l'avançament guanyador.
Sí, segur que volia aprofitar allí, però els dos anaven, el que està clar és que anaven al límit, i sobretot la valoració una mica la que has fet tu, no, Damià? Les Ducati estan molt, molt fortes ara mateix, no?
Doncs Jorge Martín, que fa la volta d'honor saludant al públic, i Damià, repassem la resta de la graella, sobretot els resultats dels catalans, que avui, noi, doncs crec que el millor és l'Àlex o l'Aleix?
És l'Àlex Márquez, setena posició. L'Aleix Espargaró l'hem perdut de vista en les últimes voltes, sobretot perquè estaven pendents d'aquesta lluita entre Martín i Bagnaia. Aleix Espargaró no ha puntuat, ha acabat el 16è. Maverick Viñales ha trencat el motor i sabeu que Marc Márquez no ha corregut i que Rins i Pol són a casa. Aquesta és també l'altra situació. Martín, Bagnaia, Zarco, són tres Ducati, però és que la quarta és Ducati Bezzecchi, la cinquena és Ducati Marini, la sisena és KTM Miller, la setena és Ducati Alex Márquez, la vuitena és Ducati Bastianini, la novena és Ducati Di Gian Antonio, la desena és Aprilia Oliveira, bla, 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 bla.
A veure, Joan, claus d'aquesta cursa i claus també d'aquesta classificació del Mundial, que dèiem, Damià, que s'estreny, 16 punts entre Bagnaia i Martín.
Sí, 16 punts entre Bagnaia i Martín, 34 punts entre Bagnaia i Bezzecchi. Estem parlant de 3 Ducatis, de 3 equips diferents, que són 3 Ducatis també diferents entre elles.
Queda moltíssim, Joan, però ara mateix aquesta classificació tan ajustada entre 3 Ducatis, Bagnaia, Martín i Bezzecchi, què et diu?
Bueno, queda moltíssim, però ens està dient que Mundial super interessant la segona meitat de la temporada, i veurem a un Martín i a un Bagnaia lluitant de cos a cos totes les curses,
I d'altra banda, Joan, centrem-nos amb els catalans un moment, més enllà de Marc Márquez, que no ha corregut, per tant no l'avaluem avui. Els altres catalans, escolta, que la cosa no acaba d'arrencar, mai millor dit, eh?
Situació complicada per Aprilia, amb el Maverick i l'Aleix. Aquest estiu tenen que aprofitar el temps per fer un pas endavant, tant l'equip com ells. Crec que l'Aprilia pot estar una mica més al davant del que estan ara mateix, sincerament. I l'Àlex, jo crec que era important avui acabar la cursa, agafar confiança, que porta moltes curses sense acabar, i esperem veure el lluitant per podis amb algunes d'elles.
Ara els pilots que arriben al parc tancat, i Damià, em quedo amb una cosa que has dit, que s'ha complert, que és que Martín va guanyar ahir i ha guanyat avui. Per tant, és el tercer pilot, el segon pilot, perquè ho havia fet abans dues vegades, Peco Bagnaia.
Sí, són 37 punts que suma, vol dir que suma tots els punts del cap de setmana. Us recordo que Jorge Martín que té 25 anys, que és de la Comunitat de Madrid però resideix a Andorra, que va ser campió del món de 125 el 2018 i que aquesta és la seva segona victòria a MotoGP.
Déu-n'hi-do. Ara veiem que arriba al parc tancat, saluda el seu equip, s'hi llença amb un equip molt eufòric amb aquesta victòria del pilot espanyol. També els altres pilots han arribat a la zona del parc tancat. Esperem sentir algun protagonista. I calendari amb mà, Damià, a veure. Marc Márquez, tenim alguna previsió de retorn? Tu creus que aquesta aturada serà més llarga que la cursa d'avui?
No. Jo crec que el cap de setmana que ve corre.
Torna, eh? No hi ha cap dubte. Que la setmana que ve el tindrem.
Ella ha fet unes declaracions a DAZN on diu la setmana que viene en Holanda más.
Ah, d'acord.
És a dir, ell, jo crec que psicològicament està trencat. Torno a insistir en la meva teoria. Ell ha decidit que, escolta'm, que aquesta cursa no la corro perquè no vull acabar desè en el meu circuit talismà.
O caure un altre cop.
Joan, aquest és un Marc Márquez que no coneixíem, però és un Marc Márquez que tu pots entendre que acabi així perquè porta molts cops.
És que porta moltes caigudes. 5 caigudes en un cap de setmana. Per ell segur que aquesta cursa està marcada com una molt important de l'any. I caure 5 cops psicològicament i físicament és molt dur.
Aviam, us dic una cosa. Sergi, tu i jo cauríem,
sí.
I per tu i jo, i també pel Joan, sí. Les caigudes sempre signifiquen el mateix. Mm-hmm. Per Marc Márquez les caigudes no signifiquen sempre el mateix. Els anys que guanyava era el pilot que més queia. Per què? Perquè buscava el límit, sabia buscar, sabia com queia la seva moto i sabia com guardar-se de les caigudes. Aquest cap de setmana ha tingut dues caigudes que són de les que fan mal. I la segona era avui. És a dir, Marc Márquez ha tingut èpoques de caure molt i guanyar, i ara està tenint èpoques de caure molt i perdre.
I amb tot això, Damià, Joan, us pregunto, hem de ser optimistes per la cursa de la setmana que ve? Perquè, clar, m'esteu presentant un panorama, perquè què pot canviar de la onda d'avui a la onda d'aquí una setmana?
És que el problema que deia el Damià és que abans que ella, i era per lluitar per les victòries, no? Però ara, clar, caure, però per no fer ni un top 10, ell també ho valora, no?
Aviam, què canviarà la setmana que ve? Res. La setmana que ve no canviarà res. És més, canviarà el circuit. I et dic una cosa, Assen és més perillós que Sachsenring. No, si caus...
M'estàs venent molt bé, Damià.
Si caus és més... T'estic venent tota la realitat que sóc capaç. Si cau és més perillós que Assen, i ell ho sap, ho ha insinuat aquest cap de setmana, i jo crec que el cap de setmana que ve a Holanda, si no se sent segur, anirà a acabar la cursa.
I creus que es podria tornar a repetir la situació d'avui? Que si no se sent a gust amb la moto, no se sent segur, digues,
mira, no crec,
pas al costat?
Jo no crec que li torni a passar. Les 5 caigudes no es poden tornar a repetir. Seria un error molt greu per part del pilot. Per tant, ell anirà a fer el que sigui, ell farà els seus entrenaments. Li dirà Onda, escolteu, cursa a l'esprint, X, això és el que tenim. Cursa de Gran Premi, X, això és el que tenim. Ens n'anem de vacances i després pensem què passarà. Què passarà? Que serà molt dur. Serà molt dur, perquè després ve a l'agost Anglaterra i Austin. Uh-huh. Al setembre Catalunya. Tens un test després de Catalunya. Uh-huh. I tens un test després de Misano, que és la següent. El setembre és vital per Marc Márquez.
Però ja haurà perdut bona part de la temporada.
La seva temporada està perduda, Sergi.
Però ni de tenir uns resultats que el situïn, no el dic com a campió, lògicament, però a la part alta de la classificació. Hem vist la salutació entre Pecco Bagnaia i Jorge Martín. Aquell somriure, Joan, tu que ets pilot, eh? Aquell somriure, tu te'l creus? quan et saludes amb el tio que t'ha guanyat i li fas un somriure,
sí, ha sigut
per
només
dins dius, et vull matar.
Cordialment, sí, però per dins ja està pensant a Massen, segur, Bagnaia.
Ara es fa la foto de rigor amb el número 1 de la victòria, el Jorge Martín. De seguida sentirem algun protagonista. I no sé, Damià, vols destacar alguna cosa en positiu o en negatiu dels altres catalans? Perquè ens hem centrat molt amb el Marc Márquez. L'Àlex, mira, un setè lloc no està malament, no?
Són punts. És l'única cosa que et puc dir. Perquè ja està clar que Aprilia està molt malament, perquè el trencament de motor de Viñales més la setzena posició de l'Aleix, doncs és un mal resultat.
Mirem de sentir Jorge Martín en declaracions...
No, és Joan Zarco.
Joan Zarco, perdó, en declaracions a la zona.
I didn't get any problems on the start, but Bezeki was strong on the break. And it's a little bit my weak point, so... I've lost a bit of time, but quickly I could get a strong pace. Then Brad was going quite fast, and I tried to control as well as possible and control my rear tire. behind Bright, thinking that then I will.
Aviam, què passa amb els Ducati? Doncs que els rivals de les Ducati són les Ducati. Ara estava explicant que ha fet una bona sortida, però que Bezzecchi li ha donat molta guerra. També qui li ha donat guerra? Brad Binder. Per què? Perquè és un os dur de rosegar i perquè és una KTM. I les KTM estan jugant molt bé les seves cartes a l'inici de cursa. No acaben de rematar el final, sobretot en curses llargues. Ara mateix Ducati té sempre les de guanyar perquè té el capítol velocitat controlat i el capítol resistència controlat. I en el cas de Zarco estem parlant d'un pilot que és un gran recuperador, és un gran follower, és un tio que ve molt bé des del darrere i que té una posició, jo diria, bastant còmoda, perquè és un pilot Ducati que no ha aconseguit encara la seva primera victòria al Mundial de MotoGP, que és preocupant per algú que té tants podis, però que anar pujant al podi li dona doncs, unes garanties de continuïtat.
Ara ens ho ensenyava la realització televisiva, tercer podi de Joan Zarco, en aquest cas el pilot de Ducati. Ara sentirem Bagnaia i també sentirem Jorge Martín i tancarem la transmissió. No sé si ens hem de preocupar per Maverick Viñales, un pilot que... Sentim a Peco Bagnaia.
Awesome battle. It looked like you were managing everything so well. Did that touch damage your attack right at the end?
Jorge demonstrated also today that was really strong. I tried. We improved the compare yesterday. We were competitive in the last laps. I was gaining and gaining, but wasn't enough to be in the front. I tried in the second last lap, 2 laps to go, but I touched him. Then to recover was a bit on the limit and was too far. So,
és un cavaller. És el campió i és el líder, però és un cavaller. Un tio que és educat, bona persona, que ha dit que he tocat...
No sembla pilot, no?
He tocat a l'altre. Qualsevol altre diria, no, perquè és que m'ha tallat i ens hem tocat i no he pogut lluitar. No. Escolta'm, el Jorge era més fort. Jo he millorat respecte ahir. Estava avançant molt bé les últimes voltes, però no ha sigut suficient. L'he tocat i no he pogut guanyar. Felicitats al que ha guanyat. Fantàstic, tu.
Sí, ara sentirem Jorge Martín. Et preguntava, Joan, per Maverick Viñales, un pilot que no vull ser dur, perquè ara té molta carrera per endavant, però se les prometia molt felices, era una promesa del motociclisme i, escolta, no acaba d'arrencar tampoc el Maverick.
Sí, estic d'acord amb tu que jo crec que tots pensàvem el mateix d'aquest canvi de marca de Yamaha a Aprilia. Era una bona decisió quan van veure que l'Aprilia anava endavant, però a dia d'avui no està rematant i cada cop li està costant més.
És la història de Maverick Viñales, eh?
No, sí, sí.
Tampoc no ens hem d'enganyar. És la història de Maverick Viñales. Hi ha hagut un moment en el qual estava a punt de superar Aleix Espargaró en competitivitat dins de la marca, no ho ha aconseguit i ara mateix està pitjor que ell.
Anem a sentir el guanyador, Jorge Martín. Yeah,
so emotional moment. After almost 2 years fighting for it, finally it arrived. It was a tough race. Peco was pushing so hard. I had some issues at the middle of the race with the rear tire, so I just tried to manage. To be in front was my target. Even when he passed me, I tried to keep the front, and yeah, the last 2 laps just trying to push the maximum. I think Peco had something else, but maybe I could save a little bit more the tire at the beginning of the race. I'm
diu
super
que
happy.
Pensa que Peco tenia alguna cosa més, però que ell ha pogut guardar el pneumàtic millor de cara al final de cursa, que ha estat un moment molt emocional pel pilot de la Comunitat de Madrid, que ha estat una cursa molt dura perquè Peco Bagnaia ha apretat moltíssim. Ha dit que ha tingut algun problema amb el pneumàtic del darrere a mitja cursa, que potser era aquell moment que nosaltres hem interpretat, crec que bé, però que ha deixat passar Peco. Sí. Aleshores ha intentat recomposar la seva situació i que el seu objectiu sempre era liderar la cursa.
Doncs un minut i tancarem. Joan Oliver, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per aquesta transmissió. Damià Aguilar, ens citem per la setmana que ve a Assen, a Holanda, a la catedral, amb Marc Márquez, eh?
Sí, amb Marc Márquez. No hi ha cap element que digui que Marc Márquez no correrà el Gran Premi dels Països Baixos.
Horaris de sempre?
Horaris de sempre. 3 de la tarda dissabte, la cursa, 2 del migdia diumenge, 5 minuts abans dissabte, 1/4 d'hora abans diumenge pel que fa a l'Univers MotoGP.
Doncs gràcies, Damià. Ens citem per la setmana que ve a Assen, la catedral, Gran Premi d'Holanda dels Països Baixos, que li hem de dir amb el Marc Márquez a pista. Esperem que tot vagi bé i que així sigui. Ja ho sabeu, Martín primer, Bagnaia segon, el Mundial que s'estreny, el millor català, l'Àlex Márquez amb una setena posició i el nom del dia, Marc Márquez, que ha dit prou, avui ha dit pas al costat, pas enrere, avui no corro, no vull tornar a caure, no vull desgastar-me per acabar doncs amb una posició que no s'ho val. La setmana que ve el tindrem un altre cop a pista al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Ens citem la setmana que ve. Moltes gràcies i fins la propera.
Univers MotoGP.
20 curses, 20 transmissions.
Les motos a Catalunya Ràdio.
Comença la cursa, comença el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i veig una KTM en la primera posició. És Jack Miller, que ha fet una sortida molt bona amb Pecco Bagnaia, i la posició també tercera inicial de Luca Marini. Som-hi, Aleix, bon cop de gas. 30 voltes per endavant, hi haurà primer pas per línia de meta. Serà Bagnaia, serà Martín, serà Marini, Miller, Binder, sisena posició per Aleix Espargaró. Ui, Aleix Espargaró, jo diria que en Brad Binder, Binder que ja sabeu que és un pilot molt i molt i molt agressiu. Ara mateix Aleix Espargaró, que s'està esbatussant entre les dues KTMs, la de Miller i la de Binder. Martín ha superat Bagnaia, el gregari torna a superar, i atenció que vol marxar. Atenció, 27 voltes per endavant. Atenció, Maverick Viñales amb problemes a la moto, sembla que ha trencat motor. L'any passat li va passar el mateix en aquest Gran Premi. Maverick Viñales trenca el motor. 21 voltes per endavant, Jorge Martín lidera amb 633 mil·lèsimes sobre Pecco Bagnaia. El campió no pot. El campió no pot. Atenció, que Aleix Espargaró i Marc Márquez estan lluitant per la vuitena posició, els dos catalans. Ara tenim una caiguda, és la de Brad Binder, caiguda de la KTM número 33. En el moment que Bagnaia fa l'avançament sobre Jorge Martín, canvi de direcció, Bagnaia que s'acosta molt, intenta passar-lo per fora, no hi ha forat, Martín li tapa, en paral·lel, per dintre, no ha pogut, arriben a la frenada, revolt número 13, pot tenir-la Bagnaia, ho intenta la desesperada Bagnaia per dintre, es vol posar en paral·lel, foto finish, Martín, 64 mil·lèsimes, victòria de Jorge Martín per 64 mil·lèsimes al Gran Premi d'Alemanya.
Univers MotoGP és una producció del Tot Gira.
Catalunya Ràdio, 40 anys.